Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquier podcast.
Elemental, querido Watson.
Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio.
¿Qué tal? Buen día, son 2:15.
Soroll, Jordi Altès.
Som els de Ràdio Girona. Des d'ara i fins les dues us expliquem què passa a prop de casa. Ja és abril, ja és un dijous que sembla divendres, a punt de l'operació Estampida, abans que no ens tornin a tancar. Això és el que sembla. Quin temps tindrem, Jordi Carbó?
A partir d'aquesta tarda veurem més núvols que els darrers dies, més abundants demà i dissabte, però igualment amb estones de sol. Quan siguin més compactes, no deixaran més que algun xàfec poc significatiu, sobretot a l'interior i als Pirineus. Diumenge més tornarà a fer força sol, amb temperatures clarament més baixes.
3 dies a Platja d'Aro i ja està tombat a la sorra. Això seria un patró normal si fóssiu un turista qualsevol amb ressaca, però més estrany és que tombat a la sorra hi estigui un monòlit d'acer inoxidable de 3 metres a Sa Conca. Uns veïns de la urbanització han advertit a primera hora del matí a la policia que aquest monòlit estava tombat. La policia ha pogut identificar els vandals a través d'un pescador. El monòlit estava enterrat a la sorra a 1 metre de profunditat. Per seguretat, l'Ajuntament ha decidit traslladar la peça al parc dels Estanys, on ja hi ha altres escultures i on s'està valorant que s'hi quedi de forma permanent. Decisió estranya, segurament, si l'Ajuntament no n'és el propietari, o és que tot plegat potser és una acció de màrqueting. David Parreño, Clara Pàmies, bon dia.
Bon dia, Jordi. Hola.
És de l'Ajuntament, és un misteriós, són els marcianos? Alguna opinió al respecte?
Jo voto a l'Ajuntament, segur. Han fet una campanya de màrqueting aquí espectacular. Una crida per tothom, per tot Catalunya, bueno, increïble.
Jo no sé si és l'Ajuntament o algú que amb el beneplàcit de l'Ajuntament, però està clar, per exemple, hem d'explicar que el primer que va anunciar que hi havia aquest monòlit era el cap de comunicació de l'Ajuntament. El primer que ha anunciat que ha caigut aquest monòlit és l'alcalde a través del seu Facebook. No ho sé, alguna cosa hi ha, segurament.
Ja està molt ben clavat 1 metre, això, per fer-ho de nit amb toc d'aquest és una mica complicat, també, tot sigui dit. Anem a repassar l'actualitat d'aquest dijous 1 d'abril del 2021. Deia jo que l'operació Estampida abans no ens tornin a tancar, el titular no és nou i la setmana que ve segurament el patirem encara més, però és que tots els indicadors de la pandèmia continuen empitjorant a les comarques de Girona.
El risc de rebrot ja se situa per sobre dels 300 punts. La velocitat de contagi ja és d'1,30 i un 6% de les proves PCR que es fan són positives. Avui hi ha 160 persones ingressades en hospitals gironins. D'aquestes, 40 a la UCI. Són 3 més que ahir.
Els hotels preveuen per aquest llarg cap de setmana una ocupació del 90% al Pirineu i del 75% a la Costa Brava.
Esperen tancar una bona Setmana Santa, sobretot en públic de Barcelona, però la principal preocupació ara és mantenir aquesta obertura fins a l'estiu. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre.
No se sap si aquests establiments que s'han atrevit a obrir, que sí que és cert que al principi, on molts eren reticents a obrir portes per l'estructura que tenen, els suposava una despesa, sí que finalment es van decidir obrir les seves portes i, per tant, han anat treballant bé, però el que comentava, no? La incertesa és després de Setmana Santa què passarà, no? Hi haurà més restriccions, la gent podrà continuar obrint les seves portes i allargar fins a la temporada o haurà de tornar a tancar. Això és una incertesa que estem vivint.
Sobre el debat de l'obligació de portar mascareta a la platja, l'alcalde de Palafrugell diu que no multarà ningú fins que no publiqui el Procicat.
Josep Piferrer diu que les platges són un espai segur, no cal aquesta mesura i posa com a exemple l'estiu passat. Ho ha dit a Ser Catalunya.
A Palafrugell, al Baix Empordà, per exemple, doncs, en tot l'estiu no haver-hi una pujada alta de contagis, ni al setembre. Vol dir que a les platges, amb les condicions que hi havia, era un espai segur.
Un 60% de les famílies que viuen a Roses no podrien accedir a un lloguer mig de 70 metres quadrats, no només pel preu, sinó perquè hi ha molts pocs pisos de lloguer tradicional.
Només un 1% és de llarga durada, ho revela l'estudi del Pla Local de l'Habitatge, un esquema similar que es repeteix a molts altres municipis de la Costa Brava. La regidora Sílvia Ripoll vol incentivar la conversió del lloguer turístic.
Intentar reconvertir aquestes segones residències en primera residència, o també fer un reglament per limitar una miqueta aquest increment dels departaments de lloguer turístic, sense perdre de vista que nosaltres som una població que vivim amb un percentatge molt alt del turisme.
Pescadors, empresaris i ecologistes no compren els canvis del parc eòlic marí del Golf de Roses.
Encara que el parc s'allunyi de la costa, la plataforma contrària segueix mantenint que seria una agressió mediambiental sense precedents. Ho comparen amb el fet de posar a la badia de Roses 80 torres de collserola.
La fàbrica d'Hinojosa de Sarrià ja ha acabat el pla de mesures per reduir les pudors que tantes queixes havien aixecat entre els veïns.
Ara asseguren ja se situen en els objectius que marca l'ordenança d'olors. A l'últim any, l'empresa ha cobert les basses de la depuradora i ha instal·lat diferents filtres.
Una i 35. Si no fos per la pandèmia, parlaríem més de...
dels efectes del canvi climàtic.
Les conseqüències són globals i transversals. Podríem parlar cada dia d'això, de maneres diferents, però agafem alguns exemples ara. L'emergència climàtica dibuixa, per exemple, un futur desesperançador en global a les comarques de Girona.
En els rius han desaparegut 9 de cada 10 peixos per la pressió de les espècies invasores. Al mar, la pesca s'ha associat amb captures accidentals de les tindoreres, però també amb la davallada dels meros i del corball. De fet, el 70% de les espècies del medi marí reculen. Ho recull l'estudi sobre l'estat de la natura a Catalunya, que també revela que s'ha perdut un 25% de la fauna salvatge en els últims 20 anys. El canvi climàtic també està matant el corall vermell de la Costa Brava. En els últims anys ha mort un 20% del corall en coves poc profundes a les illes Medes per les altes temperatures. L'afectació és menor en coves més profundes. Ho alerta Bernat Areu, de la Universitat de Barcelona.
Hem vist cert efecte de mortalitat, sobretot en les poblacions que són molt més somes, o sigui, són molt, 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 molt poc profundes, que estan a 5 metres, entre 5 i 10 metres, vale, que són precisament les que estan això, a les medes, a les coves, aquestes, en aquests ambients així, més foscos, etcètera. I en aquests llocs sí, hem vist la mortalitat de branques de coral degut a l'efecte de canvi climàtic, de la temperatura.
I una altra mirada, el canvi climàtic doblarà el nombre de platges inundables a la Costa Brava.
La majoria de les platges tenen un risc alt de patir canvis en els propers 40 anys per la pujada del nivell del mar. També es preveu una disminució dels grans incendis, però sí que hi haurà incendis amb més facilitat i en llocs on ara no és habitual.
Això és el que expliquen les dades de diferents elements que hem anat explicant a la ràdio sobre l'emergència climàtica. Parlem d'un moviment que en van començar a parlar abans de la pandèmia, que havia agafat molta força els Fridays for Future, per saber com els ha condicionat a ells també aquesta situació. Ens acompanyen en Nil i l'Aclam. Com esteu? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Estem molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Teniu la sensació de que aquesta situació de pandèmia, el Covid, ha frenat una mica l'impuls que tenia el moviment, o no?
Sí, bastant. Com és una emergència que ens ha agafat molt de cop, és com que tots els altres problemes, tant a nivell social com a altres nivells, s'han com tapat massa. Perquè entre la quarantena i altres coses, sobretot l'activisme més de carrer, ja no es podia fer tant. Per exemple, una gran part del nostre activisme és manifestacions, concentracions, sobretot, i visibilització en el carrer. Quan no es pot fer això perquè hi ha restriccions, doncs es tapa molt aquest tipus de moviments. S'han intentat fer com coses online i així, però no es veu tant.
No és el mateix.
No és el mateix.
I fins a quin punt, clar, ara dèiem que la vostra força ha quedat així, i quan veieu una mascareta tirada pel carrer, que a vegades això passa, no? que hem parlat de la consciència dels residus, no? que és un d'aquests temes que n'havíem parlat molt, i ara veiem que amb les mascaretes hem fet com passes enrere, no? D'alguna manera. No sé què en penseu.
Sí.
Jo crec totalment això. Jo crec que abans de la pandèmia, quan va fer el boom Fridays for Future, crec que tothom començava a prendre consciència sobre l'emergència climàtica i l'important que era això dintre el nostre món, perquè, clar, vull dir, dintre els estudis científics que s'han fet, es proposa que en el 2030 ja no hi haurà marxa enrere i que l'emergència climàtica serà una cosa real. De forma que, clar, vull dir, en aquell moment estàvem conscienciats molt sobre les coses que havíem de fer com per prendre mesures i, clar, amb l'arribada de la pandèmia, és el que tu dius, vull dir, la gent s'ha començat a despreocupar, s'ha començat a preocupar més per el virus, per coses econòmiques com podrien ser arribar a fi de mes, i, clar, o sigui, deixen en part també una mica apartada tota l'emergència climàtica i tot l'ecologisme, com, per exemple, deixant diferents residus com podrien ser les mascaretes per al mar o per al bosc o per altres llocs així.
Abans, els residus més acumulats en el mar, per exemple, eren els bastonets
de les orelles.
Sí, però ara resulta que són les mascaretes. I igual que les bosses, o sigui, estan provocant molts desastres a nivell residual. I també això del 2030, o sigui, és com que la gent veu sempre ha vist el canvi climàtic com si arribés un dia a l'apocalipsis, així, en un dia puntual. Però la crisi climàtica ja porta... O sigui, els seus efectes ja han començat fa bastant de temps i només empitjora gradualment. La nostra feina és intentar mitigar-ho. No és que ho frenem, és que només es mitiguen les seves conseqüències. La cosa del 2030 és com una previsió per a quan col·lapsaran totalment tots els ecosistemes per acabar fatal. Però si podem intentar no arribar a aquest punt, doncs millor.
Vosaltres noteu que quan parleu amb altres moviments socials, amb polítics, o veniu als mitjans, tothom us diu que teniu la raó, però que llavors ningú es mou? No? És a dir, sí, sí, teniu raó, però no passa res.
Saps què passa? O sigui, jo fa temps vaig veure una estadística com que deia quines eren les principals preocupacions dels ciutadans. A dalt de tot sempre trobes coses com que els importa més arribar a final de mes, la seva paga mensual, trobar feina o no. I al final de tot, encara amb sort, pots trobar la crisi climàtica. La consciència social en general, el 2019 va explotar molt el canvi climàtic i vam tenir molta sort, i la gent es va començar a moure, però després amb el coronavirus es va deixar molt de banda. I a nivell d'altres lluites socials o a nivell d'altres temes, el consens científic, més d'un 97% del consens científic està d'acord amb que existeix el canvi climàtic i hem de fer alguna cosa. Però al final la gent que hauria de mobilitzar-se, per exemple els governs, comencen a fer pactes que al final potser no sabem si s'arribaran a fer. O sigui, són com promeses buides. Diuen, sí, per al 2030 estem començant a fer plans, tenim objectius, però van tan lents que al final no saps si tens esperança de que facin una cosa en realitat o no. I el greenwashing, per exemple, és un tema que es nota molt a nivell d'empreses que es fan passar per empreses verdes, que només és publicitat per fer-se veure que estan ajudant, però en realitat no. Per un cas és l'Endesa, que sempre està fent greenwashing, dient que sí que estem intentant renovar-nos, que no sé què, però al final és una de les empreses més contaminants d'Espanya.
I ara, mirant al futur, perquè a vegades hi ha la sensació de que ningú nega, o pràcticament ningú nega l'emergència climàtica, no? Que tothom dona el tram i els seus amics, però tothom té molt assumit que això passarà, però com si això ho haguessin de fer els altres, no? És a dir, tothom es pensa que ningú té cap acció individual, que facin els ajuntaments pensarà la Generalitat l'Estat pensarà Europa, i aquí fem aquesta roda. Què creieu que podem fer des de Girona, per exemple, per lluitar contra totes aquestes amenaces? O des de Girona o des del punt de vista pràcticament d'algú que ens estigui escoltant,
Jo crec que des del nostre punt de vista creiem que és molt important tirar endavant diverses lleis ecologistes que podrien ser molt bones per al nostre ecosistema, com per exemple com millorar com la manera de quan es tracten els residus, perquè molts cops, com per exemple, la gent no va llençar les piles en el contenidor com especial que hi ha, però pel mero fet de que els hi fa com cosa anar fins allà només per llençar una pila. I doncs hauríem de buscar diverses formes, com per exemple que tots aquests químics que porten les piles o altres substàncies no quedin en plan dipositades dintre del nostre ecosistema. o com per exemple també hauríem de, a part de tot el fet de les lleis ecologistes, també crec que s'hauria de prendre més consciència dintre de les institucions sobre el tema del canvi climàtic, però pel mer fet solament de que, o sigui, jo noto que es pren molta més consciència d'altres sectors i molts cops es deixa una mica en banda l'ecologisme, quan realment l'ecologisme és com una branca molt important o fins i tot algun cop una mica més, però pel mer fet de que vull dir, el feminisme també és superimportant perquè clarament és com les diferències que hi ha entre els homes i les dones i les quals s'han de tractar clarament, però també vull dir, algú que ens hauria de passar dintre la nostra moral és que, clar, si no s'erradica ara mateix el canvi climàtic, el que passarà és que la nostra espècie té possibilitat d'extingir-se. I és algú una mica més en plan fort i alguna mica més en plan tenir més consciència.
El problema que deies, o sigui, això de que la gent sempre li passa la feina a una altra, és una cosa que passa molt, perquè tu quan comences a parlar d'activisme climàtic, la gent diu, sí, bueno, però és que el govern hauria de fer alguna cosa. O, sí, bueno, jo tirant les deixalles on toca no canviaré res. I hi ha aquesta contínua baralla entre els actes individuals i actes col·lectius. La consciència general no es mobilitzarà fins que no hi hagi un col·lectiu lluitant per això. I, clarament, amb aquesta ideologia comencen els grups d'activisme ecologista, com Extinction Rebellion, Fridays for Future, Greenpeace. Gràcies a aquesta gent és que ara estem aconseguint que la gent es consciència. Però després, o sigui, els actes individuals són importants. Perquè en un món on el sistema encara no ha canviat lo suficient per tenir-ho totalment organitzat, hauries de començar a mobilitzar-te per tu mateix. Amb aquests actes individuals ja portes una part. Però també és molt important que els governs i el sistema de producció i el capitalisme en general es converteixi. Perquè, per exemple, tu vas al supermercat. Per molt eco-friendly que vulguis ser, quasi tot està ple de plàstic. Si tu, jo què sé, per exemple, comencen a envasar mandarines en plàstic, que dius, quina tonteria, perquè les fruites bàsicament ja tenen la seva pell, perquè jo vull que ho facin això. I no, i això és una tonteria, però és com ja un sistema que està preparat per això, perquè gastin en plàstics i dius, no fa falta. Això és un exemple de que encara que tu vulguis ser bo individualment, tu estàs visquent en un sistema que no et deixa. Llavors, necessitem una transformació tant a nivell governamental, a nivell econòmic, i encara que els actes individuals a alguna gent no li sembli lo suficientment important, de moment sí que ho és. I també és molt important fer activisme social, perquè així mobilitzes la consciència social, i quanta més gent assumi aquests moviments, més es pressiona els governs perquè comencin a fer els canvis que toquen.
Doncs, Ángel Amnín, gràcies per venir a la ràdio. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I què es pot fer des dels municipis entorn al canvi climàtic? Aquest és el tema, el municipalisme i el canvi climàtic, que gira un llibre que ha editat Edicions Pràctiques que vol preparar els municipis per l'emergència climàtica i oferir-los una estratègia. El seu autor és en Xavier Villarreal. Xavier, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
El principal problema és que no tenim estratègia, que els municipis fan coses però no hi ha estratègia.
Exacte, aquest és el principal problema, que no hi ha una estratègia definida que el que busqui és, en primer lloc, mitigar les emissions contaminants, que són el principal focus també de l'acceleració del canvi climàtic, i en segon lloc també adaptar els nostres entorns als efectes derivats d'aquest mateix canvi climàtic. I al final aquest llibre, Municipalisme i canvi climàtic, precisament sorgeix de tres principals reflexions. La primera és que el canvi climàtic ha deixat de ser una hipòtesi, sinó que ja és una realitat, que no només a nivell global ho veiem, sinó també que a escala global n'estem patint els seus efectes i estan passant coses que molta gent diu que abans no passaven i que també estan despertant la consciència que potser cal actuar ja per no fer més gran el problema. La segona reflexió era que, si bé el canvi climàtic és un fenomen natural, l'activitat humana n'és el principal accelerador de la seva evolució i també dels seus efectes. I que aquesta activitat, el gran volum d'aquesta activitat es genera als nostres municipis. I això fa que els municipis siguin el principal focus d'emissions contaminants, però també li dona el paper de ser la primera pedra de la solució de qualsevol estratègia a nivell ambiental. I la tercera reflexió que ens ve, que ens porta al principi, és que no hi havia una proposta, com a mínim jo no conec una proposta que relligui el municipalisme al canvi climàtic, entenent això, que el primer que hem de fer és mitigar les emissions contaminants per tenir opcions d'adaptar els nostres entorns i veure el canvi climàtic com una cosa davant de la qual es pot fer alguna cosa i els municipis com la primera pedra per fer-ho.
I aquí hi ha les dues realitats de, per exemple, el Glori, que ja és una conseqüència segurament del canvi climàtic. Actuem en base a fets consumats, però potser no ens acabem de preparar perquè això no passi més, d'alguna manera, no? Que és el reduir els efectes dels gasos hivernacles. És a dir, anem, no sé si és pala o pastanaga, però fets consumats i no fent els deures perquè repeteixi, no?
Exacte. El Glòria n'és un exemple. O sigui, per desgràcia, el Glòria potser serà un fenomen que cada cop sigui més habitual. I això et genera la reflexió també a nivell local de què hem de fer. Si reparar sistemàticament els danys que puguin fer temporals com el Glòria, o adaptar els nostres municipis per precisament reduir aquests danys i preservar la salut de les persones. El canvi climàtic, per això, és una cosa que, com deia al principi, és una realitat, però tampoc ens ha de generar la por o el col·lapse dels municipis d'intentar tancar els ulls perquè no passin coses així. Aquestes coses passaran. I el fet de que no siguin desitjables no vol dir que no siguin possibles. I aquesta possibilitat ens obliga als municipis a elaborar una proposta, un pla, per poder donar resposta als efectes que puguin venir.
A nivell energètic, l'objectiu, no sé si és que l'autosuficiència energètica dels municipis o això és una utopia. És a dir, hem de tendir cap aquí que els municipis siguin amb els taulats, no ho sé, amb les zones de polígons que es poguessin fer. Ha de ser així? Hem de pensar en grans projectes? No ho sé, ara tenim sobre la taula el gran parc eòlic que s'estava projectant al Golf de Roses, que ja veurem si es fa o no, però que podria donar 90% de l'energia que es consumeix a les comarques de Girona. Quins són els camins?
Sí, hi ha la idea que en el futur el 100% de les energies seran renovables. I això és veritat. Però el que també és veritat és que les energies renovables mai tenen la capacitat energètica o la capacitat energètica que tenen les energies fòssils. Per tant, això vol dir que sí, les energies seran 100% renovables, però potser el volum d'energia que haurem de consumir serà el 40% del que consumim en l'actualitat. Per tant, això ens obliga a canviar la nostra manera de viure i poder, sí, a plantejar des del municipalisme fons d'abastiment i de producció d'energia alternatives per precisament poder-nos adaptar a un canvi de variabilitat climàtica que no ens permetrà gaudir dels recursos naturals tampoc de la manera com ho fem ara i que tampoc ens permeti gaudir de les energies fòssils com actualment estem fent amb desmesura.
La sensació, Xavier, és que tothom defuig responsabilitats, és a dir, com que parlem d'un entorn global, que hem vist aquests dies amb el canal de Suez tancat, que hi havia tots els contenidors, com que és un tema global, tothom es pensa que és responsabilitat de l'altre fer-ho, no, potser?
Sí, sí, aquesta és la gran errada que s'acostuma a fer des del món local, el sentit de que, com és una cosa supramunicipal, que queda molt lluny, potser no ens toca actuar-hi. Però no, és precisament el contrari. Com hem dit abans, en el municipalisme es desenvolupa la major part de l'activitat humana i això ens converteix en peça clau davant de qualsevol estratègia ambiental. I l'estratègia aquesta que hem d'entomar és el canviar la nostra manera de viure. I la vida es produeix als municipis. I, per tant, hem d'aprofitar la proximitat del món local precisament per actuar sobre aquesta manera de viure i per donar-nos oportunitats de mitigar aquestes emissions contaminants i de donar-nos possibilitats també d'adaptar-nos als efectes que hi hagin. Per tant, jo porto molt de temps involucrat en el món municipal i conec de les possibilitats i de les capacitats del municipalisme. I el municipalisme és una gran palanca de transformació social. Té un poder que a vegades ni els mateixos ajuntaments s'imaginen, però ens permeten actuar sobre tots els aspectes del nostre dia a dia i precisament actuar sobre la nostra manera de viure, que és el secret de fer front a aquest canvi climàtic, de no revertir-lo, perquè el que ha passat ja ha passat, però com a mínim de no fer el problema més gran.
I un altre problema és que adaptar-se a aquest canvi climàtic sigui car.
Bé, és que ens hi va la salut. I al final aquest és un preu molt més alt que el que puguem pagar per adaptar els nostres municipis. Pensa que a dia d'avui, segons l'OMS, 9 de cada 10 persones al món ja estem respirant diàriament aire contaminat. I això és un aspecte que no ens podem permetre. Això és un aspecte sobre el qual hem d'actuar i el que hem de fer és, des del municipalisme, entomar aquest repte de manera decidida i aplicar polítiques valentes i transformadores a nivell ambiental, en primer lloc declarant, per exemple, els nostres municipis en situació d'emergència climàtica, perquè això precisament ens permeti desenvolupar polítiques que s'adaptin a aquesta situació d'emergència. I en el llibre hi ha una proposta que al final ho engloba tot i també ho relliga, totes les propostes que hi ha, que és la creació d'una taula pel canvi climàtic als nostres municipis, que al final ha de ser l'espai on es concentri la ciutadania, les entitats socials, ambientals, els grups polítics, i que al final sigui un conglomerat de tothom qui realment vulgui apostar per l'actuació decidida pel canvi climàtic i parlar-ne i afrontar el debat i entomar aquest repte, perquè al final no ens en queda un altre, i si els nostres municipis no esdevenen sostenibles, el planeta no ho serà.
Doncs sobre això va aquest llibre que estàvem parlant, del municipalisme i canvi climàtic, editat per Edicions Pràctiques, que ha escrit en Xavier Villarreal. Moltes gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Raül Muixà, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
El carrusel gironí va anar millor en bàsquet que en futbol. Comencem pel Girona, que va regalar 2 gols i va deixar escapar una gran oportunitat a Sabadell per haver-se situat a un sol punt del Rayo.
Durant molts minuts a la segona part va semblar que el Girona seria capaç de culminar la tercera remuntada seguida, però al final es va haver de conformar amb un empat a 2, que també hauria pogut ser una derrota, perquè el Sabadell va tenir una molt bona ocasió per marcar els 95 minuts. El tècnic Francisco reconeixia que el Sabadell els havia sorprès tàcticament a la primera meitat, que havien sabut reaccionar, però que no, i concedir 2 regals és massa.
En el descanso lo he dicho, al final ellos, 2 situaciones de gol que nosotros mismos no hemos condenado, porque al final, bueno, pues la jugada de Bernardo, bueno, pues es un error de cálculo en cuanto a distancia con Juan Carlos y es un error que te condena, porque es así, y luego, sin embargo, en el segundo gol de ellos, recién hecho el nuestro, pues una jugada en la que solamente está el que dispara y estoy con el área. Nosotros teníamos 5 o 6 jugadores y esto que tenemos muy, muy bien trabajado a nivel defensivo, las marcas dentro de área, pues hoy no ha estado.
Gumbau va igualar el gol inicial de Stoikov, que va fer també el 2-1 al descompte de la primera meitat, gairebé sense solució de continuïtat, i Samu Saiz, de penal, va establir l'empat a l'inici de la segona part. Un Samu Saiz que va fer un dels millors partits amb la samarreta del Girona, fins al punt que ell mateix, per contrast, reconeixia que no està sent la seva millor temporada.
Pero bueno, yo creo que llevo una racha que no está muy bien, casi todo el año no está bien, a ver si para este final de temporada me encuentro mejor y puedo ayudar al equipo pues a sumar más puntos para conseguir el objetivo.
El Girona quedarà a 3 punts del 6è classificat al Rayo, però la distància podria tornar a eixamplar-se fins als 6 punts quan els madrilenys recuperin el partit que tenen pendent.
L'Uni Girona, en canvi, va deixar sentenciada l'eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol.
Sí, tot i l'absència de Maria Araujo, les Canàries no van ser rival pel conjunt gironí. A d'hora l'Uni, com ja presumíem, va fer un pas endavant i va firmar un dels millors partits des que vesteix la samarreta vermell i negre. 22 punts, 13 rebots, 32 de valoració, també determinant Paola Ferrari amb 16 punts, amb un 5 de 6 en triples. L'entrenador Alfred Julbe admetia que psicològicament havia estat un partit difícil, però que l'havien tret amb nota.
Una mica no, bastant tocats psicològicament. La lesió de la Maria és un cop molt dur, presentava moltes complicacions de tipus emocional al partit. Penso que hem solventat molt bé, molt concentrades en defensa, posant les coses molt, molt, molt difícils, molt actives.
La tornada dissabte a les 7 a Fontejau, i excepte sorpresa majúscula, l'Uni Girona serà a semifinals contra el guanyador de l'eliminatòria entre València Bàsquet i Ensino de Lugo, que comença avui. Avui juguen el primer partit a Lugo a les 7 de la tarda. El favorit, evidentment, és València Bàsquet.
Exacte, i el Bàsquet Girona va guanyar també.
89-77 contra un rival directe, l'Ourense, que fa que els gironins es mantinguin líders amb 2 victòries de marge. Pep Busquets amb 20 punts i 30 de valoració va ser el jugador del partit. Atenció a la ratxa que porta el Bàsquet Girona, que ha guanyat els últims 5 partits, i recordem que, tot i que és el grup de la permanència, si el Bàsquet Girona manté aquest primer lloc, acabarà completant el play-off per l'ascens, que juguen els 7 primers classificats del grup de l'ascens i el primer del grup de permanència.
Seguirem parlant d'esports a partir de dimarts de la setmana que ve. Que vagi bé, Raül, adeu.
Adeu.
Dimarts a 2:15, nova cita amb l'actualitat. Tornarem a fer soroll després de Setmana Santa. Cuideu-vos, que vagi bé.
Soroll, Jordi Altesa.